tipo, ¿no? Que creemos que faltan un poco en aquí, ¿sí? ¿No? Sí, la educación para adultos tiene todavía margen de mejora.
Aquí en Espanya, digamos sí. Que sí, que és una indústria per explotar.
Una altra producció d'HBO que ha fet la premiera al festival és García, dirigida per Eugenio Mira, que explica les aventures d'un agent secret de l'època de Franco que ha estat congelat i que es desperta a l'actualitat. Mira explicava també a RAC1 que més enllà de l'acció i l'espectacularitat, la sèrie defensa uns ideals.
Entendre que n'hi ha valors que no són patrimoni d'una ideologia, que el ser humà i el sentit comú, insistís, no està només en un costat en un altre, i que de repent la democràcia, per complicada que siga i per plural que siga, és, com digo, com un no devia significar que tenia que qüestionar la democràcia.
Francisco Ortiz i Becky Velilla són els protagonistes de García, que s'estrena a HBO el 28 d'octubre.
I d'aquí uns moments el temps i el trànsit, i d'aquí uns moments també Laura Borràs, Laura Vilagrà, i entrant a la gàbia amb Pablo Iglesias, Mònica Terribas, Màrius Carol, Teresa Cunillera i Miquel Samper.
Nova llei de pensions.
Pot ser que la meva pensió perdi poder adquisitiu amb el temps?
Amb la reforma de la llei, les pensions s'actualitzen cada any en funció de l'IPC. És una de les aportacions més valuoses d'aquesta nova llei que garanteix el poder adquisitiu de les pensions en el futur. Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. Govern d'Espanya.
Torna al Mundial de Rallycross al circuit de Barcelona-Catalunya amb cotxes capaços d'accelerar més ràpid que un Fórmula 1. Prova les novetats de les principals marques de vehicles elèctrics a la e-Mobility Experience. El 29 i 30 d'octubre sent tota l'adrenalina del Rallycross amb més espectacle i potència que mai. Entrades a circuitcat.com.
Ja és aquí el dia sensible de MediaMarkt. Let's go. Tu apuntes molt alt, els nostres preus molt baix. Només avui 10 del 10 te'n donem un 21. Afanya't perquè et descomptem el 21% d'IVA en la millor tecnologia. Ja a la teva botiga MediaMarkt.es i a l'app.
Els pares sempre t'han donat el millor. Ara, tu també els hi pots donar. Residències per a gent gran Domus Vi. Se sentiran com a casa amb la seguretat d'estar atesos i cuidats les 24 hores del dia. Residències Domus Vi. Vine a conèixer-nos. 945 65 85. Domusvi.es.
Ara sí, les 9 tocades al temps.
I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
Causar, bon dia.
Bon dia.
Una setmana on torna a pujar la temperatura.
Sí, a partir de dijous i sobretot divendres i al cap de setmana es tornen a enfilar els termòmetres i farà més calor de dia i es notarà un contrast tèrmic marcat entre el dia i les nits, que continuaran sent fresques. Però de moment comencem avui la jornada amb alguns núvols, cel mig ennuvolat, fins i tot algunes boires, i es mantindran aquests núvols avui sobretot en trams de la costa, prelitoral i també Catalunya central, i no es descarta algun ruixat, més probable cap a les comarques del sud i després a la tarda també cap a les comarques de Girona. En canvi, al Pirineu i a comarques interiors tindrem un matí de més sol i una tarda de cel enterbolit. I al migdia temperatures semblants a les d'ahir, entre els 20 i els 24 graus, i ara mateix al voltant dels 15 a Cardedeu i també a Manresa, 19 a Gavà, 15 a Girona, 14 a Lleida, 18 a Tarragona i 19 a Barcelona.
Colpeja més fort amb la raqueta.
Ai, em fa mal el colze.
Doncs el dolor ni aigua.
Ibudol, el primer ibuprofè bebible en stick pack per alleujar el dolor. També en comprimits. Medicaments sense recepta. Adults i nens a partir de 12 anys. Ibudol, de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
El trànsit.
Els detergents de Tersolin, que t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta, t'ofereixen aquest espai.
Avui comencen unes noves obres a la P7 a l'altura de Castellbisbal, al Vallès Occidental. Formen part de la construcció del corredor mediterrani que usaran restriccions durant 9 mesos fins al juny que ve. Els treballs són per construir un pas sota l'autopista del tram del corredor que va de Castellbisbal a Martorell. Afectaran un quilòmetre de l'AP7, on es mantindran els tres carrils en cada sentit de circulació, però se'n reduirà l'amplada. Per això la velocitat màxima quedarà reduïda a 70 per hora. Sapiguem a aquesta hora quina és la situació del trànsit. Anem a comptar cotxes des del RAC amb l'Àlex Huguet. Bon dia.
Bon dia. Encara hi ha tallat un carril a l'AP7 a l'alçada de Fogars de la Selva en sentit sud i s'acumula un tram curt de circulació lenta per l'accident de fa una estona. A la resta de carreteres parlem de retencions habituals. Això sí, a la mateixa P7 encara hi ha 8 quilòmetres de retencions en sentit sud al punt de Bàrbara del Vallès, i també destaquem els 7 quilòmetres de cues a la C58 a Ripollet en sentit nord. A les rondes sí que encara hi ha una circulació força complicada. Hi ha hagut molta congestió a la B20 en sentit Llobregat durant tota l'hora punta i encara en queden més de 8 quilòmetres, sobretot entre el Nus de la Trinitat i la Vall d'Hebron. Però la B10 és on se circula encara més lent, també amb 8 quilòmetres d'aturades en sentit sud des de Sant Adrià, i també encara un altre tram, en aquest cas per l'avaria d'un cotxe que acumula també quasi 6 quilòmetres més de congestió. És tot des del RAC. Molt bon dia.
Històries de rentar roba amb Detersolín.
Espera, Maria, no posis la rentadora, que has barrejat roba blanca i de color.
No passa res. Fem servir Detersolín Mixto.
Com dius?
Sí. Podem rentar 30 graus i barrejar la roba blanca i de color. Així estalviem.
Tu sí que en saps.
Els detergents Detersolín t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta.
I acabem aquests apunts aquí al món a RAC1 parlant de la cursa de RAC1.
RAC1. El diumenge 16 d'octubre torna la cursa de RAC1. Aquest any a Sant Cugat del Vallès.
Perquè aquest diumenge és un diumenge de clàssics, el Real Madrid-Barça, 4:45 de la tarda, i també la cursa de RAC1. Aquest any a Sant Cugat. Ja hi ha miradetes de reull a la redacció, gent que sondeja d'altres per veure com estan, qui corre, qui no corre. Ahir al Via Lliure de RAC1, el Bundó va entrevistar el favorit per guanyar entre els treballadors de RAC1, que és el tècnic de la versió Xavi Alujas, que fa curses d'ultraresistència, i que va assegurar que es va deixar guanyar pel director de RAC1, Jaume Peral, que aquest any es baixa per lesió. La seva evolució marcarà la disponibilitat. També hi va intervenir la directora del 9C, Anna Ballonesta, que és la gran tapada, va ser campiona d'Espanya dels 800 metres, i tothom l'assenyala com a favorita, malgrat que, com més habitual amb ella, es fa la desmenjada. I després hi va intervenir el sotsdirector del món a RAC1, Xavi Pérez, que, per dir-ho fi, no corre ni per agafar l'autobús, així que s'ha buscat dues llebres que l'ajudin, Mònica Usart i Ramon Bartolí. Però després de sentir-los a les 7 del matí, no fa pinta que hagi encertat gaire.
Jo correré, però la llebre serà el Bartolí.
No, jo llebre, sí, però què dius? Però
jo sí, també necessito sí. Una llebre.
Una llebre. Ramon, tu què?
Home, jo vindré, eh? Clar, sí. Per suposat, però no espereu que faci cap marca ni cap rècord.
Però tu aniràs davant de la Mònica.
Davant de la Mònica.
Potser anem de costat.
De costat, sí.
Sí, una mica.
Una cosa.
Digue'm.
Si una llebre va davant.
Sí.
Almenys no va al costat.
No, però no molt endavant. Les
home,
de
ja,
seguint.
Ja, 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 però les no crec que vagi molt endavant. És que serà la primera llebre que anirà al darrere, ja t'ho dic ara. Bé, llebres, el trote cochinero. Veurem com acaba tot plegat. Per cert, acabo de rebre un missatge que diu el director no corre, però delega la representació de la direcció de la casa en el cap de programes Xavi i Maric, que fa 6 mesos que segueix un pla d'entrenament molt exigent per afrontar amb garanties la cursa de RAC1 i disputar la victòria a Xavi Alujas. Ah! Això ja pinta millor. No sé qui guanyarà, però ens ho passarem bé, segur. I riurem. Ja t'ho dic jo que riurem. El desenllaç aquest diumenge a Sant Cugat del Vallès. Encara teniu marge per inscriure-ho. Recordeu, la cursa de RAC1.cat. La cursa de RAC1.cat.
El món a RAC1, amb Jordi Basté. Un bon casolà sap que enlloc s'està tan bé com a casa. I que MyHome té una assegurança de la llar, una alarma de Securitas Direct i finançament per instal·lar panells fotovoltaics EDP. Ai, llar, dolça llar. Informa-te'n a CaixaBank.cat. CaixaBank.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
9:08.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat. Avui, amb el politòleg Pablo Iglesias, l'advocat Miquel Samper, l'exdelegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, i els periodistes Mònica Terribas i Màrius Carol. A l'Ull de Poll, Pere Mas.
Hola, Mònica Terribas.
Molt bon dia, Basté.
Quines ganes tinc de parlar amb tu i que m'expliquis tot.
Doncs amb la feinada que tens aquest matí, crec que tindràs poc temps.
Bueno, sí, sí. Hola, què tal, Miquel Samper?
Bon dia. Molt bé, què tal?
Bon dia. Hola, Teresa Cunillera, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Don Pablo Iglesias, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia.
Bon dia. I també saludem a Màrius Carol, que és a Londres. Hola, Màrius, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Què tal, Màrius?
Bé. Xispeja una mica, però si es fa un dia londinenc.
Ambientat en Londres.
Sí. Ambientazo. Ai, Déu. Què tal, Pere Maria Mas?
Bon dia. Bon dia, amb alegria. Una hora més que el pobre Màrius, eh?
Sí, això també és veritat.
Està matinant, pobret. Sí. Sota el fred. I la boira baixa.
No, si no fa fred.
Bueno, Màrius, tranquil, que... Ai, que... Necessitem un forat per la Teresa.
No em deixen endollant per la 3.
Sí, per als cascos. Té, espera't, que no sé...
Ja està fent diàlings.
Sí, sí. Aquí tens.
Què tal? Escolta'm, ara d'aquí uns moments Laura Borràs en aquest estudi, d'aquí uns moments també Laura Vilagrà, que a més assumirà no només la... serà la dona forta del govern, sense cap mena de dubtes. Abans una cosa que li vull preguntar al Pablo Iglesias, perquè Pablo Iglesias és notícia quan menys t'ho esperes...
Encara que no vulgui.
No, i encara que no, que sigui mentida. Vull dir, és que és al·lucinant, vull dir, és que és bestial. O sigui, ara resulta que no vas passar... M'ho pots explicar, això que ha anat circulant aquests últims dies perquè la gent ho entengui per xarxes i que et va superar fins i tot una periodista de televisió, però me'n pots explicar què és això?
Què?
Sí, sí, sí. Em pregunta el què.
Bueno,
el que, la Teresa Cunillera diu, el què? La Mònica Terribas mira encara com dient, però sí, què m'està contant?
Sí, jo divendres el vaig veure perquè vam presentar Medios i Cloaques i no... Sí. Ja estava passant això,
sí.
Pablo?
Sí!
Sí, más o menos en ese momento. Bueno, a mí me gustaría ser profe asociado en la Complutense. Sí. Los profes asociados en la Complutense cobran unos 400 euros al mes, más o menos. Entonces solicité dos plazas que salieron a concurso, una de ciencias políticas y otra de periodismo. Con la de periodismo es verdad que no tenía grandes esperanzas porque es muy difícil que yo pueda acreditar una experiencia profesional como sí. periodista que pueda competir con periodistas acreditados en políticas. Supongo que las cosas serán de otra forma, pero claro, la derecha mediática está encantada, o sea, ninguno ha querido hablar del libro Medios y Cloacas, pero Iglesias suspende un examen, le dan un 4, no sé qué, hay bastante regocijo y bastante felicidad con eso, no sé, para mí es un honor, los exministros y exvicepresidentes y expresidentes suelen acabar en consejos de administración o si hacen algo en la universidad es porque les enchufan y les meten a dedo, y yo pues como cualquier ciudadano he presentado mi currículum vitae a un concurso y bueno, pues ojalá alguna de las que he pedido salga, y si no sale, pues ¿qué le vamos a hacer? Habrá que buscarse la vida trabajando para ganar dinero, para pagar la hipoteca y llegar a fin de mes como cualquiera.
Ha de ser difícil viure sempre amb aquest morbo a sobre, no?
Amb ell?
Sí. Bueno,
jo és que...
Més que morbo és un atac sistemàtic, sí. És a dir, en el cas del Pablo és una...
Justícia.
És una constant sí. intentar estar-lo denostant sistemàticament. Vull dir, més que, saps?
Sí, sí, suportar
tot
això...
És molt més que la pressió.
Perdona, suportar això, ho sento, però val pel Pablo Iglesias, val pel Miquel Samper, per tothom. No va en el sou. No va en el sou.
No, és que hi ha determinats personatges, vaja, diguéssim, que la dreta i l'extrema dreta, especialment l'extrema dreta, els posen a la diana i no els deixen sortir de la diana. És a dir, és sistemàtic i tenen tota mena de mecanismes per anar-los triturant, no?, i per anar-los perseguint i anar-los matxacant, no?
I això com ho portes tu?
Bueno, o sea, en realidad todo eso confirma algo que estamos diciendo, o sea, todo lo que yo vengo diciendo de la derecha mediática y lo que decimos en la base de la derecha mediática y de sus periodistas, con este tipo de acciones se confirma, son propagandistas básicamente de la derecha, aunque algunos les den premios de periodismo a la monarquía. Y yo creo que eso, pues dentro de lo que cabe, está bien. O sea, yo ya vengo muy golpeado y ahora estoy en un contexto mucho más cómodo. O sea, esto es mucho más difícil para quien tiene un cargo público, para quien tiene una situación de una exposición mucho mayor y que además pues tiene que medir las cosas que dice. No es mi caso, yo creo que esto confirma muchas cosas de cómo se ha actuado contra Podemos y contra algunos de nosotros y contra el independentismo también desde hace algunos años, uh-huh. por parte de algunos que se decían a sí mismos, somos periodistas, somos mensajeros, estamos en la PM, no sé qué. No, no, sois este pedazo de mierda que demostráis cada día... con creces, y yo eso ahora lo puedo decir, y creo que cada vez hay más gente que lo ve. Creo que hubo mucha indignación con esto, mucha gente que decía, ah, no, claro, lo que hay que hacer es como Cifuentes y como Pablo Casado, que les regalaban la carrera y las notas en la Universidad Rey Juan Carlos. Y creo que esto hay que tomárselo con humor y bueno, pues señalar que contribuye a retratar a todo el mundo como lo que es. O sea, yo creo que seguir dando horas de televisión y escaños televisivos a basura como Eduardo Inda, que el otro día volvía al Rojo Vivo de Ferreras, creo que de nuevo vuelve a retratar cómo funciona el poder en este país, cómo funcionan las cloacas mediáticas. A mí me sorprendía el otro día con Mónica en Barcelona, que en la presentación del libro allí no hubiera ni un solo medio de comunicación. O sea, yo creo que cuando un exministro o un exvicepresidente presenta un libro, pues yo qué sé, dos o tres periodistas se acercan a ver qué ha contado, pero hostia, un
bueno,
libro
que habla pel tema.
De las cloacas també mediàtiques, claro, efectivament.
No, que dius, serà una oportunitat per sentir-te a tu reflexionar sobre el sistema de mitjans, sobre com es viu això des del govern, sobre les lleis doncs que regulen un oligopoli a Espanya que acumula el 85% de la publicitat de la televisió i el pràcticament el 50% de l'audiència. És a dir, era una oportunitat per reflexionar sobre el poder mediàtic, no?, en les democràcies, però, en les dites democràcies.
Però, mira, mentre parleu, està sortint per la televisió l'Eduardo Inda, que a sobre s'ha deixat barba.
Bueno,
que només li faltava això, no?
Per què?
Home, vull dir, perquè
que vulgui, només això.
No, home, vull dir per l'aparència, no? Però, si no, jo li volia dir al Pablo una cosa, perquè ja li vaig dir quan va escriure el llibre, que és que la gent també s'ha de donar compte que els polítics tenim família. M'entens? I a la millor nosaltres sí que tenim la resistència o la resiliència per aguantar-ho, perquè sabem que en el càrrec, doncs, t'hi va, doncs, bueno, doncs fer-te més antipàtic, més simpàtic, més el que sigui, el que tinguis, però clar, els que estan a la teva vora pateixen molt. Pateixen molt i, a més, ho entenen molt poc. Jo li dic el mateix que li vaig dir el dia del llibre. Home, a mi em sembla que és veritat que el que ha passat aquest cap de setmana amb aquesta història, pues és molt forçada, a més, la història. És que és molt forçada. I, per tant, jo crec que aquí en algun moment hi hauria d'haver un cert compromís social o col·lectiu, digueu-ne com vulgueu, home, de que hi hagués una mica de respecte, simplement respecte.
Aviam, si algú... Mari, us has de dir alguna cosa?
No, jo crec que el sistema de mitjans de comunicació fa temps que no acaba de funcionar. I és veritat que hi ha una premsa de qualitat, però després avui qualsevol persona, diguem, amb dos amics i fent xantatge a alguna empresa de l'IBEX, t'acabes muntant un mitjà de comunicació, una cosa que s'assembla un mitjà de comunicació. I aquí, a l'hora de la veritat, els col·legis professionals no piulen, o les associacions de la premsa no piulen, i tot sembla que valguem igual, no? I això va en descrèdit de la professió. Jo crec que aquesta professió, que jo estimo molt, i que jo crec que molta gent que està en aquest ofici pensa, com pensava García Márquez, que és la millor de les professions possibles, en els darrers temps s'hi ha colat molta gent, perquè, entre altres coses, si tu ets un bon comunicador, no t'exigeixen res. Si tu ets dentista, has de posar en el teu despatx professional doncs la titulació. Si tu no ets periodista i un dia aterres en aquest món, resulta que d'un dia per l'altre passen a dir-te periodista. Jo, doncs, bueno, si la gent sap escriure, em sembla bé. El que passa és que hi ha un cert compromís amb la veritat, que jo crec que això ha saltat pels aires, absolutament. Miquel, i crec que aquí hauríem de ser més crítics al propi ofici, eh?
Sí, a mi, a banda de, evidentment, el respecte que qualsevol persona, ex-vicepresident o ex el que sigui, es mereix, i a banda de les reflexions que ara fèieu del periodisme, a mi m'agradaria destacar una de sociològica, és a dir, Podemos és un partit que neix bàsicament amb l'esperit del 15M com a conseqüència de resposta a una crisi que hi ha amb el tema financer i hipotecari l'any 2007 i 2008, que està dintre dels marcs constitucionals i que està dintre dels marcs pròpiament democràtics i que defensa el que creu que ha de defensar. Però clar, quan veus que té aquesta lluita constant que vulnera fins i tot drets fonamentals com la intimitat, que ha sigut vulnerada mil vegades a la família del Pablo Iglesias, per exemple, i en canvi avui ens despertàvem a les 6 del matí escoltant el que deia en Basté sobre aquesta cançó de Vamos a volver a 36, i que per tant sigui una cançó que abraci a l'extrema dreta espanyola i que en canvi aquesta extrema dreta no tingui cap mena de rebuig mediàtic, francament em fa pensar en quin país estem.
Són les 9 i 19 minuts. Després parlarem d'aquest tema, si tenim temps, perquè d'aquí uns moments Laura Borràs en aquest estudi li vull preguntar, Mònica Terribas, clar, és que sembla que cada notícia va 24 hores després, sembla que sigui el Pleistocè, ja. I ara tenim un nou govern, però tot va lligat, eh? Tot va lligat al nou govern amb la decisió, no oblidem, de poc més de 2.000 militants. 2.000 militants van decidir
tombar un govern, que això em recorda molt l'Assemblea de Compromissaris del Barça, que 700 persones decideixen el control econòmic dels pròxims anys d'un club democràtic. Tot, absolutament, la democràcia és a vegades així de contundent, però la situació política d'ara, tenint en compte que li espera per davant Esquerra Republicana amb 33 diputats al Parlament, com ho veus tot, Mònica?
Nosaltres, des d'Òmnium, ho vam dir de seguida en un comunicat, no? Creiem que debilita clarament la situació del moviment independentista, aquest trencament, cal veure com es van consolidant les posicions. Creiem, i ho hem dit moltes vegades, que l'única manera de tirar endavant és tenir un marc on es torni a parlar d'una estratègia compartida. Segurament en l'escenari actual i en els propers mesos això serà complicat, però el que té de positiu aquesta situació, si és que té alguna cosa de positiva, és que es veurà la voluntat política real de tenir una estratègia compartida i comuna, de treballar-la, de tornar a veure en quins punts es poden confluir els interessos de les formacions independentistes davant d'un escenari en el Parlament de molta fragilitat pel govern d'Aragonès, perquè és cert, l'aritmètica és la que és, i d'aquell govern, doncs, de 74 escons que va investir-lo president, en aquests moments aquesta realitat ha quedat en 33, i això és d'una debilitat política que veurem en què s'acaba traduint, no? Però el que hem d'observar ara és com es belluguen les forces en el moviment independentista, si amb voluntat de que no s'estableixi un mur que sigui inquebrantable, no? o infranquejable per part dels dos grans partits polítics, o si, senzillament, ara sostenen estratègies diferents, però estan disposats en un futur a col·laborar. Això és el que s'ha de veure, no? Això és el que s'ha de veure. És a dir, de la mateixa manera que per la qüestió del 25% en català a les escoles, hi va haver la intel·ligència política i la voluntat per part de Junts, per part d'Esquerra, per part d'altres formacions, d'arribar a un acord per una cosa que era fonamental, que era la llengua a les escoles, malgrat el que ara està fent el TCJ, etcètera, etcètera, i no ens allargarem amb això. Cal veure si, per l'objectiu compartit que tenen, que és aconseguir la república, defensar els drets civils i polítics d'aquest país, aconseguir realment doncs que aquell 1 d'octubre es tradueixi en un referèndum pactat amb l'Estat que pugui, on es puguin trobar aquestes dues formacions legitimant el dret d'autodeterminació d'aquest país, veurem quina és la voluntat política real d'aquests dos partits, ara que ja s'han dividit, ara que uns van per una banda i els altres per una altra. Ara es veurà si realment hi ha una voluntat política real de construir, de tornar a construir una estratègia comuna.
Samper.
Aviam, jo, seguint la línia del que he anat dient sempre, reitero, que em sembla el missatge més encertat de l'independentisme Òmnium, de que cal començar un nou cicle i que aquest cicle requereix de nous actors, estic totalment d'acord amb aquesta afirmació. Crec que hi havia una cosa que no afrontàvem de cara, que era la realitat de la relació entre Esquerra Republicana i Junts. I aquesta relació fa molt temps, fa molt, però que molt temps, que tots sabem que està viciada des d'un principi. I d'una banda cap a l'altra i de l'altra cap a l'altra. És a dir, no hi ha hagut una relació fluida en cap moment. Vull fer un aclariment, que és que el govern, i ho dic per experiència pròpia, els consellers, quan estan governant junts, la relació era molt bona. I crec que ara també ho era. Vull dir, però després hi ha els partits que tenen la seva necessitat de marcar el seu relat, i això feia que constantment hi haguessin picabaralles. Per tant, jo el que vull dir amb això és que jo crec que per realment començar aquest nou cicle amb aquests nous actors, el que hem de saber és realment on estem. I jo crec que això visualitza el que ha succeït aquesta setmana passada, doncs que era una relació que ja no s'aguantava, que si hagués sortit, per exemple, una votació favorable a continuar en el govern, això hagués espetegat la setmana que ve, l'altra o abans de Nadal, però que no es podia aguantar perquè els interessos partidistes eren diferents, i el que ha fet això és posar-nos en un punt de realitat. És un bany fred per l'independentisme, és un bany que no ens agrada, però jo crec que s'ha d'entomar no pas com una fi, sinó com el començament d'algú que s'ha de transformar necessàriament.
Conillera?
Jo crec que, vist des de fora de l'independentisme, és bastant decebedor, no? El veure com s'han produït els aconteixements i sobretot la manca de... Tu tens raó, jo havia tractat amb els consellers d'un i de l'altre partit, sempre la relació era bona, excel·lent, però mai va ser una mala relació. Per tant, jo crec que efectivament no era un problema de govern. Bueno, per fi, suposo que Esquerra ja ha col·locat l'últim PSC que li quedava bé per col·locar. Per tant, amb això ja hem avançat, no? Però t'he de dir...
Pam!
Però t'he de dir que de cara a futur, és a dir, el passat ja està. Jo tinc la meva... Vam parlar l'altre dia també d'això, però de cara a futur, jo que he estat parlamentària tants anys, crec que ve una vida parlamentària que no ens donarà, no ens donarà no només solucions, no només tal, perquè si tu comences dient veto al PSC, no, i és que el PSC té els mateixos diputats que tu. És a dir, quan tu tens un PSC, a més, que com deia la Mònica, quan arriba un moment, com en el procés de la llengua, el PSC s'hi posa i som capaços de tirar endavant un pacte tan important com va ser aquest i d'aguantar carros i carretes. I, en canvi, ara que tens la necessitat d'introduir, com a mínim, i ho dic no tant des del punt de vista de traure resolucions, de traure lleis, de traure els pressupostos, que és un tema superimportant, clar, quan se diu amb aquesta lleugeresa, bueno, els prorroguem, vale, sí, és veritat, però quina imatge, quin missatge li estàs donant al ciutadà de Catalunya que com més va, i esperem-nos aquesta tardor, que tothom anuncia tan dura, que espere solucions.
Anem breu, sisplau, que està, hi ha arribat Laura Borràs a la ràdio, aquí a RAC1, Màrius Carol i Pablo Iglesias. Màrius.
Bueno, és que jo penso que aquesta crisi, que és una crisi de govern, no és una crisi només del món independentista, és una crisi que ens afecta a tots, és a dir, a les portes d'aprovar uns pressupostos en el moment, un dels moments més delicats de la història, no només de Catalunya, d'Espanya i d'Europa, amb una crisi energètica descomunal, amb una crisi social de 1.000 parells de nassos, amb una inflació de 2 dígits, i en aquests moments trenquem un govern. En el moment en què tu podies tenir una eina, que eren els pressupostos, per solucionar, per ajudar a solucionar problemes de la vida de la gent, home, escolti, hi havia altres moments per fer-ho. Jo crec que governar vol dir moltes més coses, no?, que parlar de lo teu. I jo crec que aquí, des d'un punt de vista del relat, els dos partits que han trencat, d'alguna manera, queden tocats. Perquè, com deia molt bé, no recordo quin columnista l'altre dia, hi ha una cosa en què segurament han coincidit en els últims temps Oriol Junqueras i Carles Puigdemont. I estan absolutament encantats de que al final hagin dinamitat aquesta relació.
Iglesias?
O sea, yo tengo la sensación de que esto tiene poco que ver con la gobernabilidad o con las cuestiones de coyuntura, aunque sean cuestiones de coyuntura muy graves, como puede ser la llegada de una recesión o incluso cortes de suministros energéticos en este invierno. Creo que uno de los grandes acontecimientos o fenómenos políticos de la segunda década del siglo XXI fue el independentismo y una estrategia concertada entre diferentes fuerzas políticas que asumieron la independencia de Cataluña como horizonte y como elemento clave para diseñar una estrategia conjunta. A partir del 1 de octubre esto se quiebra, pero todavía estamos en una fase en la que esas organizaciones políticas no han terminado de decidir cuál es su relación, y es una fase enormemente conflictiva en la que, por una parte, pues parece que no se entienden muy bien para gobernar juntas, pero tampoco ninguna se ha atrevido a señalar una hoja de ruta de gobernabilidad y una suerte de alianzas diferentes. Y nadie se ha atrevido todavía a plantear un horizonte político o una estrategia política diferente a la que articuló el procés en Cataluña. Y creo que vivimos en ese interregnum. Digamos, hay una serie de estrategias, una serie de fechas, de caducidades que se van produciendo y que llevan a un escenario político distinto, en el que creo que es muy complicado plantear los mismos objetivos y los mismos tiempos y los mismos diseños estratégicos, pero no hay ningún actor político que haya dicho, bueno, la estrategia es otra. Nuestro objetivo en la relación con el Estado es este, los aliados para llegar a este objetivo son estos, y a partir de ahí se formarán las coaliciones de gobierno y las alianzas que toquen. Creo que eso nadie se ha atrevido todavía a ponerlo encima de la mesa, y creo que es de eso de lo que estamos hablando.
Són les 9:29. Laura Borràs, d'aquí uns moments, aquí al Món a RAC1, entra a la Gàbia amb la Mònica Terribas, amb el Miquel Samper, amb la Teresa Cunillera, amb el Màrius Carol i amb el Pablo Iglesias.
Condicions especials en tota la gama Peugeot.
I estàs.
Regal de 500 € d'energia.
I estàs. Doncs ja està tot carregat. En marxa.
Els dies Peugeot Professional arriben de l'1 al 15 d'octubre carregats d'avantatges per donar energia al vostre negoci. Descobreixo a Peugeot.es.
Peugeot.
A Bacus tramitem el Bo Cultura Jove del Ministeri. Conèixer joves de 18 anys? Anima'ls a sol·licitar-lo i aconseguir 400 euros en cultura. Fàcil, ràpid i online. Només cal reservar cita prèvia al nostre web. Fins al 15 d'octubre. A Bacus, al costat de la cultura. A Bacus, al teu costat.
Vas comprar un cotxe entre el 2006 i el 2013? Pots recuperar entre el 10 i el 15% del que vas pagar per ell. No perdis el temps. Truca'ns al 900-264-990 o entra a arriagasociados.com. Arriaga Associados. Fem-ho fàcil.
Rosa Moreno.
Elèctric.
Alt o baix?
Sub, sens dubte.
Urbà o viatger?
Tots dos.
El príncep blau.
També pot ser vermell o blanc.
La teva cita amb el destí és als Fast Date Citroën. Sent la fiblada de l'amor fins al 20 d'octubre. Amb estoc disponible i, a més, no paguis fins a 2023. Citroën. Finançant-lo amb PSA Financial Services. Condicions a Citroën.es.
Ei, noi, el de la cabellera, m'han dit que jugaràs a mi dia de l'11 i sé que em triaràs a mi. El dia que et vas posar cabells. Em diràs que no al·lucines quan notes els cabells onejant al vent o quan fas aquella bromera amb el xampú anticaspa. El dia del casament o el que fas anys estan bé, però és que no tenies cabells.
Les teves dates més especials et volen fer guanyar mi dia de l'11. Per només un euro pots guanyar milers de premis. Tria bé, perquè una de cada cinc toca.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El vermell d'un gran reserva, el taronja de les melmelades i les carbasses i els bolets, el groc a les fulles que cauen, el verd a les que es queden, i les millors postes de sol acaben en rosa mentre se sopa. Ara, amb un 25% de descompte, torna a somiar on els colors donen vida a la tardor. Paradores.
Tens una cuidadora sense contracte a casa? La reforma laboral t'obliga a regularitzar la teva situació. T'ajudem. Cuideo, l'empresa líder d'atenció a domicili per gent gran. Cuideo.
Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Quins preus tan bons que tenen Aldi.
Esclar, aquí tens qualitat, sempre al millor preu.
Com les mandarines d'origen nacional a només 1,49 un quilo. Aprofita i consulta el fullet amb les nostres ofertes a Aldi Ponès. Així de fàcil, així d'Aldi.
Allò d'allà davant semblen 50 euros.
Buah, però si són 50 euros!
Hi ha dies que són el teu dia. I ara, per fer el manteniment amb lubricants Quart, a Citroën Service entres en el sorteig de 100 targetes de 50 euros per canviar-les a Amazon o al Cort Inglés. Ves que cada dia sigui el teu dia.
Condicions a mantenimientocitroen.es.
Xarxa de serveis oficials Citroën de Catalunya.
El perquè de tot plegat.
Són les 9:32 minuts. Avui ens visita Laura Borràs i entre la Gàbia, avui aquí amb el Pablo Iglesias, la Mònica Terribas, el Màrius Carol, la Teresa Cunillera i el Pablo Iglesias. Laura Borràs, bon dia, moltes gràcies.
Molt bon dia.
Què li sembla al nou govern? Així d'entrada.
Doncs així d'entrada em sembla que és un govern que està sent nomenat, ha estat proposat pel president, i el president hauria de tenir clar per què és president. I per tant, un govern que es vol, amb les paraules inicials que hem sabut, no?, representar un 80%, quan la representació actual d'Esquerra Republicana és d'un 21% al Parlament de Catalunya, doncs em sembla que les matemàtiques no lliguen, perquè si tu eres el govern del 52%, has anat perdent suports, ara en tens el 21%, però dius que vols representar el 80% i alguna cosa que falla.
La idea del 80% seria la dels que estan a favor de fer un referèndum pactat amb l'Estat.
Sí, podem fer servir totes les xifres que vulguem, però la realitat és tossuda i el 14 de febrer hi va haver una realitat, que és que el Partit Socialista va guanyar les eleccions a Catalunya amb 33 escons. De fet, hi va haver com un triple empat, 33, 33, 32, amb diferències de vots. I el que vam fer des de Junts per Catalunya, i en el seu moment també s'hi va afegir la CUP per permetre aquesta investidura d'un president de la Generalitat, independentista, que recollís aquesta majoria independentista del 52%, que recordem que era un llindar psicològicament important d'haver-lo superat, era justament per posar en valor la suma del vot independentista. I això s'ha perdut en 18 mesos. Per tant, això, des de totes les perspectives, és un fracàs de la política. Nosaltres hem assumit aquesta part fent una auditoria, analitzant com funcionava el govern. Un govern que hem vist que sectorialment s'estava treballant i s'estava treballant bé, i no només per les conselleries de Junts per Catalunya, sinó en una anàlisi global de tot el govern, però que, en canvi, en l'eix nacional no només no s'avançava, sinó que, a més, es reculava. I, per tant, en aquest sentit, el fet de tenir un compromís amb els electors i fer-lo valer, demanant redreçar aquest acord, posant tots els mecanismes perquè això fos possible, i, en canvi, no ha estat possible. Fins i tot en el debat de política general, doncs, se'ns planteja un nou acord, no? Mira, primer hauries de... No? Un nou acord de claredat. No? Nosaltres demanem claredat en l'acord que ja teníem signat, i abans de proposar altres acords hauries de cenyir-te als que tens signats. Això no ha passat, i, per tant, som on som.
L'has sorprès el nom de Carles Campuzano?
Bé, em va sorprendre els noms justament perquè vaig voler veure aquest artifici, no?, de poder dir, no, ara som el govern del 80% perquè incorporem un ex-socialista, un ex-PDeCAT o Convergència, un ex-Iniciativa, i ja hi som. La veritat és que cal ser seriosos en allò que es fa, i sobretot cal saber per què ho fas. I ell és president perquè va ser el president de la majoria del 52% i no ha estat capaç de retenir aquesta majoria. I, per tant, això ens aboca en la situació en la qual ens trobem, que és que algú que és president amb uns determinats vots perd aquests suports electorals. I per tant, bueno, mirem altres referents, mirem què ha passat a Dinamarca. A Dinamarca la primera ministra ha convocat precisament eleccions perquè ha sentit que faltant-li el suport del partit que li ha deixat doncs, de tenir la confiança, ella, com que sap que la legitimitat dels governs neix de la seu de la sobirania en funció de la representació del que diuen els electors...
Demana eleccions?
No, el que demanem és una revalidació d'aquestes confiances. Parlamentàriament, Pere Aragonès no disposa ja, li hem estat advertint, primer va ser la CUP, va perdre 9 diputats, després en va perdre 32 amb Junts per Catalunya, per tant, té menys escons i suports que els que tenia quan va començar. Per tant, això és un, no sé, és un govern en minoria absoluta. Llavors, això el que nosaltres diem és, com que va ser president per ser el president del 52%, quan aquesta situació ha mutat, ha canviat, i tu t'havies compromès amb el Parlament a fer A i ara estàs proposant fer B, no estem dient que no ho pugui fer. És a dir, no estem dient que això no pugui ser. Efectivament, un president de la Generalitat té potestat per nomenar i per cessar. Li vam recriminar que cessés el vicepresident, sí, perquè en l'acord d'investidura i en l'acord de govern el nomenament era per part dels dos partits que formaven la coalició. Ara, el potestat de fer-ho, clar que ho té, de nomenar i de cessar. El que estem dient és, com que justament estàvem en A i ara som en B, la manera de legitimar aquest gir tan espectacular és sotmetent, recuperant aquesta confiança parlamentària, que és d'on ha sortit, i altrament, si això no es produeix, naturalment, donar la veu a la ciutadania.
Per tant, el que ha de fer és una moció de confiança, per començar?
Nosaltres no hem parlat de moció de confiança. Ell mateix va dir que se sotmetria a una qüestió de confiança. És a dir, ja sé, que per molts les paraules són van i venen i les gastem o les desvirtuem. Jo vinc del món de les paraules, per mi són molt importants. Va ser Pere Aragonès que en el discurs d'investidura va dir em presento per culminar la independència. Va dir així, paraules textuals, que estava totalment en sintonia de l'acord de govern que havíem fet perquè això fos així. També va dir que se sotmetria a una qüestió de confiança. Bé, ara les confiances les ha perdut, és evident. És a dir, ha perdut aquests suports. Estava governant amb 74 diputats independentistes, o va ser president amb 74, i ara és president amb 33. Per tant, aquí ha passat una cosa greu, que és aquesta pèrdua de confiança. Aleshores, com es revalida aquesta confiança? Doncs o bé amb una qüestió de confiança, o bé amb una moció de censura, que insistim, no és on som en aquests moments, estem parlant de com ella ha de fer aquesta anàlisi, de que, com ha perdut aquesta confiança, i si no és capaç de revalidar-la, doncs naturalment les eleccions és el lloc o l'espai on la ciutadania s'expressa i les torna a oferir.
Avui descarta una moció de censura?
Nosaltres avui no volem passar pantalles. És a dir, això que ha passat és gros en termes del que representa, no? S'ha parlat, no?, de si es trenca el govern. En qualsevol cas, hi ha algú que ha trencat un acord de govern. I, per tant, nosaltres hem pres una decisió després de que haguem constatat que s'ha trencat un acord de govern, que s'han incomplert uns pactes als quals s'havia arribat. Tu no pots agafar els vots i després decidir que amb aquells vots que tenies un compromís per fer-ne alguna cosa, fer-ne la contrària. Això és estrany. Vaja, en democràcia és molt irresponsable. Per tant, el que estem dient és no avançar pantalles. Estem dient, analitzem el que ha passat, perquè també fent un bon diagnòstic serà la manera com es podrà prendre una solució que sigui bona pel país. Perquè des de Junts per Catalunya hem volgut fer això, un acte de responsabilitat molt important, un acte de democràcia interna, perquè ho hem sotmès a la militància, perquè també per entrar al govern havíem sotmès l'acord de govern a la militància.
Per tant, per tempos, el que recomano és que primer de tot, pel que considero, pel que estic entenent de les seves paraules, el primer que hauria de fer Pere Aragonès, quan abans millor, és sotmetre's a aquesta mena de moció de confiança.
Ell el que hauria de fer és analitzar com ha estat president i com ho és ara, què ha passat. És a dir, no podem anar endavant fent veure... No. La dona de Lot es girava per mirar i quedava petrificada. Aquí no cal que quedi petrificat. El que sí que cal és que hi hagi una assumpció de quina és la realitat, que el 14 de febrer hi va haver un esforç per posar en valor la unitat del vot independentista. Perquè, si no, és a dir, hi ha un altre possible president de la Generalitat amb 33 escons, els mateixos que té en aquest moment Pere Aragonès. Si el 14 de febrer vam fer aquest esforç per posar en valor el vot independentista del 52%, escolti, ens en sentim marmessors també d'aquest esforç, d'aquest resultat. No pot ser que només ens en sentim marmessors nosaltres, que som els que també vam permetre-ho i sistemàticament a l'altre costat s'ha incomplert. El que caldria és una anàlisi de per què s'ha incomplert. Perquè s'ha incomplert en l'eix nacional. Ens estan donant un missatge, no volen avançar en l'eix nacional. Doncs jo crec que això és una qüestió que la gent té dret a saber-ho.
L'independentisme avui és més feble que divendres passat?
Miri, jo, quan parlem de decisions com aquesta, que és molt complicada, insisteixo, perquè hi ha gent que diu, home, com és possible, no? Tothom vol estar als governs i vostès en volen sortir. No, miri, jo, miri si no volia o volia estar un govern que em presentava per encapçalar-lo, aquest govern, per presidir-lo, aquest govern. He estat consellera d'un govern, he fet acció de govern. Per tant, sé perfectament que governar és la manera de transformar, però de transformar d'acord amb el contracte previ que tu tens amb els electors. I, per tant, no per ja un cop ets allà dir, ah, doncs ara me n'oblido de tot això i vaig en una altra direcció. Encara més quan aquest és un govern de coalició. Per tant, jo crec que l'independentisme, avui, almenys hi ha més claredat. S'ha clarificat. Mira, curiosament, ell presentava un acord de claredat i probablement el que ha passat ha clarificat la situació. Perquè també aquest gest de Junts per Catalunya ha volgut ser un esforç important per posar i donar tot el valor al que va votar la gent el 14 de febrer. I llavors fer veure que hi ha una unitat que no existeix, fer veure que hi ha un govern independentista que no fa de govern independentista perquè no avança cap a la independència, doncs com més aviat obrim els ulls i com més aviat hi posem solució, millor.
Vostè va posar en dubte divendres a la roda de premsa que va fer amb Jordi Turull després de sortir del resultat de la militància, que el president Aragonès tingui legitimitat democràtica per continuar com a president. No? No és això?
És que, a veure, legitimitat democràtica en els sistemes parlamentaris l'ofereix el Parlament. El que hem dit és que Pere Aragonès és president legítim, faltaria més, però va ser president amb uns vots que ara no té. Per tant, com es refrenda en els sistemes democràtics la legitimitat és justament allà on te l'ofereixen, i això és parlamentàriament. Per tant, no vulguem desviar el debat o fer veure que hi ha coses que no són. Tenia els vots per ser president en base a un 52% i 74 vots el mes de maig? Sí. Els té ara? No. Per tant, on haurà de revalidar aquesta confiança que ja no té? Perquè li estic posant l'exemple de Dinamarca, perquè si ens costa de mirar-ho cap aquí, aixequem el focus i mirem què passa en les democràcies que ens envolten. Quan un no té la confiança dels socis de govern, perd aquesta confiança, on es renova? No estem dient directament anar a les eleccions, que sempre l'últim espai de renovació de les legitimitats democràtiques, però sí al Parlament, i parlamentàriament avui Pere Aragonès té 33 diputats. Parlamentàriament avui el seu govern no és el del 80%, és el del 21%, perquè és el que representa Pere Aragonès amb els seus vots. Per tant, la legitimitat democràtica en els sistemes parlamentaris es neix i emana del Parlament.
Ho dic perquè quan a vostè la van escollir presidenta del Parlament van 164 vots d'Esquerra i de Junts per Catalunya. Sense el suport d'Esquerra Republicana, té legitimitat de conservar vostè el càrrec?
L'acord era justament en base a les presidències, com en la legislatura anterior. Per començar la legislatura, esculls la presidència, la mesa, i això posa en funcionament el Parlament. I, per tant, aquells vots, és a dir, jo vaig ser president amb els vots d'Esquerra Republicana, Pere Aragonès va ser president amb els vots de Junts per Catalunya. El dia que Pere Aragonès dimiteixi, Laura Borràs dimitirà.
Per tant, vostè no dimiteix?
Jo no dimiteixo perquè, insisteixo, vaig ser presidenta en base a aquests acords i en base a aquests vots, però vaig ser suspesa de les meves funcions per una altra mena d'estratègia. Una estratègia, ja ho hem comentat moltes vegades, d'aplicació d'un article més que dubtós, que vulnerava drets, però a més després de que un referent en drets humans, com és el dictamen que va oferir el Comitè de Nacions Unides, digués que no es poden, el que tothom sap, però que ho posés negre sobre blanc, que no es poden vulnerar drets de diputats abans de que es produeixi un judici i una sentència. Per tant, va ser una decisió arbitrària i una decisió política, o si vol, partidista. Per tant, s'hauran de fer responsables d'aquesta decisió partidista. El manteniment de la meva presència com a presidència suspesa manté aquesta anomalia, manté i visibilitza aquesta injustícia. Per tant, quan parlem de no normalitzar el que no és normal, també vol dir no col·laborar amb qui, cometent una injustícia, si tu vas i te n'apartes, mira, injustícia resolta. No. No hem vingut aquí a fer veure que estem en una situació de normalitat democràtica, perquè no ho estem. Cada dia ens despertem amb notícies. Avui mateix, mentre venia, sentia, no?, doncs també com la policia ha estat investigant, sí, activistes, etc. Tenim el Pegasus, teníem policies patriòtics, jutges patriòtics, espies patriòtics, tenim una dosi de patriotisme per sobre de les nostres possibilitats. I fer veure que la legislatura actual és normal, des del 2017, des de que s'aplica l'article 155, que és molt constitucional, però que era absolutament una aberració democràtica perquè dissolia un Parlament, perquè enviava a la presó o a l'exili a un govern legítim, no vivim en una situació de normalitat. La repressió no ens ha abandonat, al contrari. Òmnium Cultural té un marcador que em fa l'efecte que, per desgràcia, no deixa de pujar. Per tant, no estem fent política en una situació normal, perquè, bàsicament, si no, jo no estaria aquí fent política i estaria on era abans. O sigui que la normalitat no existeix i nosaltres hem de ser molt conscients d'això i actuar en conseqüència.
Després parlem del partit i de Junts per Catalunya i com queda ara, però li vull fer una pregunta. En el cas, suposéssim que ara anéssim a eleccions, posada és una de les possibilitats que pot haver-hi, i que es presentés Laura Borràs, i Laura Borràs guanya aquestes eleccions amb majoria independentista. Sempre s'ha dit que vostè lidera una voluntat de conservar i de tirar endavant el mandat de l'1 d'octubre. Què és el primer que faria?
Bé, com sempre, a tots els que participem d'aquest moviment independentista hem de posar en valor la unitat. Hem de posar en valor l'1 d'octubre, precisament. L'1 d'octubre va ser possible amb una fórmula que va ser el posar-se d'acord per tirar endavant un projecte. Per tant, és evident que qualsevol govern independentista ha de deure's aquest programa independentista que porti i ha de conversar, dialogar, asseure's amb tots els independentistes. Del que ens hem queixat justament en aquest darrer procés és això, que hi ha molta facilitat per anar a dialogar amb Madrid i molt poca però, per asseure's tots els independentistes.
És a dir, El mandat de l'1 d'octubre no és baixar la bandera espanyola i col·locar al Palau de la Generalitat la bandera catalana, és dir-los als Mossos d'Esquadra, escolteu-me, ara l'ordre superior és la meva i no la que vingui directament d'Espanya. És a dir, tot això és el primer que s'ha de fer. Sí, és el mandat de l'1 d'octubre o què és exactament
el mandat de l'1 d'octubre és implementar el resultat d'un referèndum en el qual la gent va decidir que volia viure en una república.
I com es fa això?
Jo això a vegades ho he dit, recomano molt el llibre de la Clara Ponsatí, Molts i ningú, en el qual hi ha un moment en què abans d'entrar en una sessió de l'Estat Major, la Clara diu a una de les persones, crec recordar que era Lluís Llach, però ho podem recuperar. Diu, escolta, ara aneu a parlar de l'Estat Major, suposo que ja teniu controlades les tres coses més importants, que és com es controla el territori, com hi ha un pacte de reconeixements internacionals que ens permet poder tirar endavant i, sobretot, com hi ha les estratègies econòmiques i els ajuts econòmics per poder salvar aquest dia després. Aquestes són tres de les coses que és evident que cal conservar en el moment en què tu et planteges una independència.
I quan vostè hagués guanyat les últimes eleccions, vostè tenia això lligat?
Nosaltres vam anar a les eleccions amb un programa molt clar. Vam parlar justament de posar en valor la majoria del vot independentista si se superava el llindar del 50%. Nosaltres vam tractar de fer un govern independentista per poder fer això. Quan fas un govern de coalició, el teu programa electoral no el pots aplicar de la mateixa manera que si tu l'haguessis aconseguit en solitari. Per tant, és evident que el que vam intentar fer és trobar la combinació d'estratègies. El que no pot ser és que en aquesta combinació d'estratègies, que és el que nosaltres vam acordar, n'hi hagi una que tingui un règim superior que un altre. La combinació d'estratègies són justament el respecte a que n'hi ha de diverses i que la teva no és necessàriament la bona. Per això nosaltres parlàvem de fer un embat democràtic en base a la unitat estratègica. L'aposta d'Esquerra Republicana és la taula de diàleg. En l'acord queda molt clar que per nosaltres la taula de diàleg no ens acosta a la independència i als fets ens rematem. És a dir, en què hem aconseguit qualsevol mena d'avenç significatiu respecte de la taula de diàleg, que no parla ni d'autodeterminació ni parla d'amnistia i que a portes en fora, jo que he viatjat per diversos parlaments justament explicant la situació de Catalunya, diuen, ah, no, però ara ja ho teniu resolt, no? Perquè com que pacteu amb els que us van aplicar el 155, això vol dir que això ja funciona. No. I justament desmobilitzar, fer veure que l'independentisme ja va de capa caiguda, que ja hem passat pàgina, hem girat full, etc, és perjudicial per l'independentisme, perquè la realitat no és aquesta.
Per tant, si Laura Borràs fos candidata a la presidència de la Generalitat a les pròximes eleccions per Junts per Catalunya, ja començaria ara ja com a candidata a intentar aplicar aquests tres punts que Clara Ponsatí li va dir a Lluís Llach, és a dir, l'estratègia econòmica, el control del territori, els pactes amb Europa.
Per treballar a fer la independència has de posar la independència en la teva agenda política i treballar i avançar per aconseguir-la. Si no, no vindrà sola, és evident. Nosaltres ens presentem per poder fer que aquest país sigui un país independent. Però sap per què? Bàsicament, però no només perquè la independència sigui com una estació de destí, no, perquè allà és on podrà començar la resolució dels problemes reals de la gent, els problemes que tenim en l'estat de dependència en el qual ens trobem. Perquè quan tu has estat gestionant al capdavant d'un departament, ja ho veus exactament quin és el pa que s'hi dona. Quan jo vaig anar a Madrid i parlar amb el ministre de Cultura, vaig tornar amb 5 milions que havien de fer amb equipaments tal. Saps quan m'ha arribat? Cap. Perquè moltes d'allò que es comprometen a fer amb allò que després fan, ja ho sabem, és hi ha una solvència contrastada en aquest sentit. Per tant, això, mantenir-ho, ah, sí, ara sí, ara sí, aquest ara sí, és evident que ja hem arribat a uns nivells en què no podem pecar d'ingenus. Per tant, el que hem de fer ara sí és posar-nos a treballar per aconseguir que allò que vota la gent sigui finalment allò que fan els polítics. Perquè si no, els polítics són votats, però després fan una cosa que no és el que la gent vota. I llavors es produeix aquest malestar i es produeix els 5 anys de l'1 d'octubre, la gent ha dit prou de procrastinar. Prou de contemporitzar, prou de pilota endavant. Ens hi posem o no ens hi posem? I ens hi hem de posar tots. els polítics a les institucions i la ciutadania al carrer i les entitats.
En tot cas, Junts va governar el país entre el maig del 2018 i el setembre del 2020. Per què no es va fer tot això?
Miri, és molt bo l'apunt que fa, perquè va començar aquella legislatura precisament amb una unitat que després hem vist que ja no s'ha produït. No investir el president Puigdemont quan estàvem determinats, almenys dues de les tres forces independentistes, a fer-ho, és un primer símptoma, probablement, de que per més voluntat que hi has posat, per més generositat que hi has posat, per més responsabilitat que hi has posat, doncs el president Torra, quan finalment, després dels jutges espanyols i després del procés d'intentar aconseguir, en quarta ocasió, un president de la Generalitat, ha de treure una institució com la Generalitat del 155, que si diem que ara encara hi ha 155 en aquell moment, imagini's, ha de governar en presó i exili, en una situació absolutament inèdita des d'una perspectiva contemporània, i després de perdre ell mateix l'acte de diputat al Parlament de Catalunya, va dir que donava la legislatura per acabada, que aprovaria els pressupostos i convocaria eleccions. I entremig, què va aparèixer? El març del 2020, la Covid. Llavors ell sí que va ser el president de la gestió. I tant que va ser el president de la gestió. Una gestió que ell va mirar de dur a terme amb un sentit d'estat, amb una mentalitat d'estat, anticipant-se a moltes de les coses que després l'estat va haver de fer, però en canvi adonant-se'n perfectament que aquella gestió del dia a dia, perquè era una gestió inevitable, perquè és la crisi més gran que hem hagut de patir, li oferia la imatge de que dependència és igual a no poder ajudar els teus ciutadans. I aquesta és la frustració més gran que té un dirigent, saber que podria disposar d'uns recursos, que podria disposar d'una capacitat de decisió per saber a què els destina, i no pot fer-ho perquè ni té els recursos ni té la capacitat de decisió.
Ara deia de tirar endavant, en Junts per Catalunya, el camí cap a la independència, i parlava d'aquests punts estratègics que Clara Ponsatí comentava en aquell estat major, però no oblidem que Victòria Alsina ha estat a exteriors, quants pactes internacionals i reconeixements s'ha aconseguit, que Jaume Giró ha estat conseller d'Economia, d'Hisenda, és a dir, s'ha avançat cap al mandat de l'1 d'octubre, o el vicepresident Puigneró estava fent passes per controlar el territori?
Miri, sí, sí, és que nosaltres hem avaluat això. Hem fet aquesta autocrítica. I? Va ser Victòria Alsina i Josep Rius qui van pilotar justament aquesta auditoria extensa, documentada, que ofereix un resultat insuficient respecte de l'eix nacional, de com s'avançava en l'eix nacional, sense que això signifiqui qüestionar la feina des del punt de vista de la seva professionalitat i la seva expertesa d'aquests dos noms i de tots els noms de Junts per Catalunya que han estat al govern. Faltaria més, però el compromís és no només la solvència. Faltaria més. Això a un servidor públic se li suposa. Que sigui solvent, sigui eficaç i sigui eficient fent la seva feina. Només faltaria. Per solvència, a l'hora també de fer allò que nosaltres ens hem compromès a fer, i també, no només Junts per Catalunya, sinó també la CUP i Esquerra Republicana, que és avançar cap a la independència. I és aquí on hem fet aquesta reflexió de que això ha estat insuficient.
Val, una última pregunta per primera.
De tota manera, perdoni'm, perquè com que ha dit això del vicepresident Puigneró, semblava, nosaltres estàvem treballant per fer una república digital i a la llum dels esdeveniments estem en una autonomia més analògica que mai.
Ara, i suposem que el nou govern presenta al Parlament els números que el pressupost que va tirar endavant Jaume Giró. Junts per Catalunya l'aprovaria?
També vol avançar una pantalla. No sabem si sí, els pressupostos seran els que va presentar el conseller Jaume Giró. No ho sabem, això, si ho seran. Però, insisteixo, si féssim això, ara ja estiguéssim en aquesta situació, és que ja assumim amb normalitat, amb una normalitat i una alegria extraordinària, que algú que va ser president de la Generalitat perquè tenia uns determinats suports, resulta que es queda sense aquests suports, però pot continuar fent. És a dir, imagini's que jo em presento i dic, escolti, energies renovables, tot serà energies renovables, vinga les energies renovables, i en el moment en què estic governant dic, no, ara resulta que nuclear a tope, que seria una mica estrany fer un canvi, un gir almenys en això, doncs som aquí, analitzem on som, perquè si no estem convertint els acords, convertint els pactes en una cosa que les incomplim i no passa res. I és fraudulent quan tu no compleixes allò que estàs mandatat per fer. I, per tant, hi ha un acord en base a uns termes, que eren uns suports parlamentaris, que s'han anat perdent. Algú haurà d'explicar per què els ha perdut. I haurà d'actuar en conseqüència, perquè si els has perdut, no estàs, no tens la legitimitat democràtica que t'ha permès ser allà on ets per continuar avançant en direcció contrària. I, per tant, això és el que nosaltres estem posant sobre la taula, que hi ha hagut la crisi que hi ha hagut, això pot ser un revulsiu perquè sapiguem cap a on anem. I, en qualsevol cas, refrendem o no aquesta pèrdua de confiança que s'ha produït i que és un fet constatable.
Mònica, t'arribes. Endavant, Mònica.
Sí, hi ha dues coses. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Dues coses. Jo tinc curiositat per saber amb quina informació ha votat la militància. És a dir, la militància de Junts ha tingut accés a la documentació de l'auditoria que s'ha fet sobre el pacte de govern, ha tingut accés a informació que li permetés prendre aquesta decisió amb informació concreta, perquè crec que la ciutadania sap que es van firmar uns acords de legislatura, que vostès deien que havien estat molt generosos en la posició que li havien ofert a Esquerra, però m'agradaria saber amb quina informació concreta la militància ha pogut estudiar per fer el vot, per dir, escolta, sortim o no sortim, no? Uh-huh. I després això que li preguntava en Jordi, Basté, que em sembla interessant. És a dir,